Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Estupendo.
Bé?
Formidable.
Genial. Això és habitual, eh?
Bueno... És...
Que t'entusiasma.
Perquè sóc entusiasta d'estar bé.
Carai.
És que a mi m'agrada estar bé, Montse.
Això és importantíssim,
si vols
que
digui, no? La veritat.
És que estar malament dona una feinada.
Sí, i mal rotllo.
Per això.
En canvi, a mi, si estic bé, m'agrada estar-ho. Mira.
Mira.
Digue'm raro.
No, no.
Va, vinga, va.
Va, doncs, engeguem.
Engeguem, que avui tenim 9 pel·lis.
Sí, eh? Que estrenaran
més,
aquesta nit.
Algunes que no sé com les explicaré. Doncs
pues mira, les explicarem passant-les ràpid, ja t'ho dic jo.
Sí?
Sí.
Mira. Doncs va, engega.
Engeguem. I anem per Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes.
Señor Snow, después de todo lo que ha visto afuera en el mundo, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
S'havia de dir, oi, aquest títol, amb aquesta cosa.
Clar, clar.
Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, és, si no m'equivoco, la preqüela de les pel·lícules de Los Juegos del Hambre, oi que sí?
Que coneixem, sí.
Molt bé. Aquesta pel·lícula d'Estats Units és del director del mateix de les altres pel·lícules de Los Juegos del Hambre, que és el Francis Lawrence, que estan basats en el llibre de la Susan Collins. Aquesta pel·lícula dura 2 hores 40. Portem una seguida d'aquelles de passar la tarda al cine. Però no allò a la sessió en doble, no. A una.
No, no, amb una sola ja passes el doble.
Això
mateix.
És qüestió
de posar-se al negoci, ara és vendre entrepans i begudes.
Això mateix. D'aquest mateix director tenim Soy Leyenda, per exemple, o Gorrión Rojo. En aquesta pel·lícula de la sèrie intervé Tom Blyth, de l'Edat Dorada, que és una sèrie que podem veure encara ara a HBO, el Robin Hood del Kurt Russell del 2010, per tant devia ser una criatura en aquell moment, l'acompanyen la Rachel Zegler. La Rachel Zegler és la Maria del West Side Story últim de l'Steven Spielberg. Exacte.
No l'hem vist,
eh? No l'hem vist. O de Shazam, la fúria de los dioses. A més, hi participa també Peter Dinklage, que aquest és aquell actor de Juego de Tronos, de 3 anuncios en las afueras, de Un funeral de muerte. Bé, és aquell actor nan, però que a mi m'encanta. A mi m'encanta. Fa de dolent i ho fa genial, vamos.
Sí.
Per tant, una pel·lícula que diu la crítica dins de les històries distòpiques juvenils és la millor pel·lícula del subgènere. És a dir, de les apocalíptiques, o sigui, de les fantàstiques apocalíptiques juvenils, d'aquests 3 estadis, diu que és la millor.
Molt bé.
A veure si ets capaç d'explicar-la.
A veure, primer, com que això resulta que passa...
Abans.
Unes desenes d'anys abans de la pel·lícula que es coneix, que té a veure amb la novel·la,
sí.
Explicaré de què va el tema, de què va la cosa. La cosa és que estem...
Ens hi posem bé.
Sí. Panem és una ciutat dividida en districtes. Una ciutat que ha passat un apocalipsi que s'ha anat tot a fer punyetes. Vale?
Vale.
I hi ha el districte 12, que és el més pobre.
Uh-huh.
Bueno. Aleshores, allà hi ha organitzen uns jocs, que són els Juegos de l'Hambre, els Jocs de la Gana, que es tracta de que cada districte selecciona a crios entre 12 i 18 anys perquè vagin a barallar-se amb els altres, a perseguir-se amb una lluita a mort. I qui guanya, però qui palma, ja ha palmat.
Sí.
Bé, doncs, els 74ens jocs són els de la novel·la o els de la pel·lícula que havíem conegut, on hi ha la Katniss Everdeen, que és una nena de 16 anys,
sí, ja
doncs, que guanya
els juegos,
els jocs.
Sí, sí.
Molt bé, tot aquest espectacle és televisat, per tant, és un show per tota la població.
Sí.
O sigui, el que palma, palma. Vale. Doncs ara ens anem a no sé quants anys. Són els desens jocs.
Vale.
I aquests desens jocs hi ha un noi que es diu Coriolanus Snow, que és el mentor de Lucy Gray. Lucy Gray és la nena que han seleccionat com a tribut als del jocs. Districte 12. Vale? Aquest noi és mentor. Què és ser un mentor? Ser un mentor és... Resulta que hi ha un lloc, un centre, que es diu el Capitoli, que és a on s'organitzen els jocs. I els crios que han triat, doncs van allà, els expliquen què val, què no val, què han de fer, com ho han de fer, etc. No? Sí. I no deixa de ser un espectacle el que participarà. Vale?
Sí, sí, és com veure el...
I aleshores cada nano d'aquests...
Sí, digues, digues.
Cada nano d'aquests té un mentor, que és un veterà, algú que ha guanyat, que ha quedat viu d'un altre any, o algú que ho coneix, que l'acompanya i li explica com va tot i bueno, l'ajuda.
Sí, sí, el tutor,
doncs,
exacte.
Exacte. Bé, doncs aquest mentor de la Lucy se sorprèn, igual que tothom, se sorprèn quan la senten cantant a la cerimònia d'inauguració dels desens jocs
de la fam. Sí. Vale.
Aquí, a partir d'aquí, el Snow, aquest paio, intentarà aprofitar-se del talent i l'encant de la noia per poder ell sobreviure i anar tirant. De fet, és una societat que viu enfrontada amb la mort contínuament.
Sí, 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 sí.
Bé, no ens diuen res més.
No, ni ens diuen res de nou. Si tu et mires l'Operació en Triunfo, per exemple,
sí,
que t'ensenyen l'Acadèmia por dentro,
sí,
abans de que facin l'espectacle.
Pues això és el Capitolio.
Pues això és el Capitolio, sí, oi? Sí. L'Acadèmia aquella. Bueno, més val que ho facin cantant i que no ens facin lluitar per la gana,
exacte,
que ja seria prou gros. Bé, anem amb una altra?
Anem amb una altra, va.
Bé, doncs l'altra també és una pel·lícula, aquesta sí que ja coneguda, El Señor de los Anillos, Las dos Torres.
¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? ¡Explicaos!
Seguimos el rastro de una partida de Uruk-hai hacia el oeste. Tienen cautivos a dos de nuestros amigos.
Buscad a vuestros amigos, pero renunciad a toda esperanza. Está abandonado esas tierras.
El Señor de los Anillos, Las dos Torres, és la segona pel·lícula de la nissaga, de tres. La primera ja la vam explicar la setmana passada i ara anem a la segona. És a dir, estem fent un Remember When de la trilogia de Peter Jackson. Com vam dir la setmana passada, la novel·la està basada en... la pel·lícula està basada en les novel·les del J.R.R. Tolkien i els actors són els mateixos perquè van repetir-se en les tres pel·lícules, l'Elijah Wood, el Viggo Mortensen, l'Ian McKellen o el Sean Astin. Aquesta va guanyar dos Oscars en el seu moment, l'any 2002, va estar nominada als Globos d'Or, va guanyar dos premis BAFTA i avui he mirat la primera... Té una puntuació de 8. Aquesta, de 8. I la tercera, de 8,2. És a dir, es manté un nivell altíssim, perquè a vegades les segones partes nunca fueron buenas. Doncs aquí la tercera fue mejor.
Sí. Jo suposo que és com que és una història... tota una mateixa història,
sí,
perquè aquí no és que hi han tornat, han guanyat i ara tornen a fer una altra aventura, sinó que és la mateixa aventura.
Sí, és una història lineal, sí, sí.
A veure, aquí en recorden de la setmana passada que teníem tota una colla de gent, com es diu això?
El Frodo.
Sí, però teníem un home, teníem...
Ah, sí, els orcos...
Els orcos eren els dolents.
Sí.
Però teníem un nan, teníem un elf, teníem
els homes,
un home, teníem uns medians, que són uns tios com més petits.
Sí.
En fi, aquesta colla creen la Companyia de l'Anell, per acompanyar el Frodo...
La comunitat de l'Anell.
Vale, la comunitat de l'Anell, sí. Per acompanyar el Frodo a portar l'Anell en aquella muntanya, destruir-la i així el dolent, el Sauron, es quedarà sense poder exercir el poder a tot el
país. I la maldat.
Exacte, el poder i la maldat, exacte. Bé, doncs, resulta que això es veu que no els hi va bé.
Ja. I pel camí s'han trebut.
La setmana passada... Els orcos els van fotre una desgràcia. I en van segrestar a dos, van matar uns altres, i ara queden el Frodo, el seu gran amic Sam, que se'n van cap a Mordor una altra vegada. Diu, no, no, tu, ei, hem de destruir aquest anell.
Claro.
I el Frodo segueix tenint l'anell que vol destruir, no? I aleshores, doncs, tornen a
trobar-ho. Ells cabuts.
Exacte. Es troben amb un personatge que apareix que es diu Gollum.
Oi, el Gollum.
El Gollum. El Gollum és un bitxo que...
És mi tesoro.
Sí, que està molt influenciat per l'anell, perquè un dels enemics d'ells,
claro,
quan van a fer malbé l'anell, és el propi anell, que els genera enveges,
clar,
i avarícia. I...
Però això se n'ha de desfer d'ell, clar.
Vale, doncs el Gollum aquest el segueix.
Perquè ell vol l'anell.
I ens l'explica. Bueno, el descobrim en aquesta, sí, pel·lícula. Per la seva banda, el Sauron i el traïdor Saruman, mm-hmm, continuen amb els plans de Mordor, esperant, doncs, fer la guerra contra les races lliures de la Terra
Mitjana. Mèdia.
Mèdia, això. I continua l'aventura.
O sigui, I segueixen caminant. Fan un fart de caminar, sí, aquesta gent.
No hi havia metros.
No hi havia metros, no.
Doncs és una altra vegada repetir la jugada de la primera, a veure si
ara aconseguim. Com que n'hi ha tres, sabem que en aquesta no aconseguirem. Seguim, doncs?
Seguim.
Vinga, doncs, que nadie duerma.
Vinga, va.
Ah. Aquí està. On està?
Se han ido.
¿A dónde se han ido? Llamamos,
Que nadie duerma és una pel·lícula espanyola i una mica és, ei, que ningú se'ns adormi, que avui no hem saludat a la nostra audiència. Oh, i a lo millor apaguen la ràdio i ens diuen, ja us apanyareu. Per favor, manteniu-vos aquí.
No, manteniu-vos i bona tarda, encara que sigui tard.
Sí, sí.
Bona tarda,
no. No, home, és que bon ja, dia. quasi que és, sí, bona tarda,
ja
a l'hora que els hi estem
tarda,
dient.
Perquè portem molta estona.
Sí. Bé, després d'aquest incís, Que nadie duerma és una pel·lícula espanyola, com deia, està escrita i dirigida per Antonio Méndez Esparza sobre una novel·la de Juan José Millás, i ell és el mateix director de Aquí, allà o La vida y nada más. En el paper principal li trobem a Malena Alterio, de Les senyores de l'Ampa, La que s'avecina, Aquí no hay quien viva o Vergüenza, l'Aitana Sánchez Gijón, de Velvet, El maquinista, Un paseo por las nubes o Madres paralelas, i el Rodrigo Poisson, de Los favoritos de Midas, Parot o La piel del tambor. La pel·lícula es va estrenar a la Seminci, al Festival de Valladolid, on va tenir una nominació, i també als Premios Forqué. La crítica ens diu que cuesta definir a este largometraje con un género único. Diu que va saltant d'una a l'altra fins convertir-se en una cinta indeterminada, inesperada i lleugerament desconcertant. Per tant, és allò que diu, ni bueno ni malo, sinó todo lo contrario.
Mira, resulta que hi tenim a la Lucía, que és la Malena Alterio, que és una programadora informàtica,
sí,
i perd la feina.
Sí.
Perquè està una mica encantada. Bueno, segons el tràiler. I aleshores ella decideix donar un canvi
a la vida.
La vida, i es posa a fer de taxista. Circulant per Madrid amb el seu taxi, comença a buscar el seu nou amor platònic, que és un actor de teatre aficionat. Un actor de teatre aficionat a l'òpera, amb el que va compartir uns moments màgics, encara que breus. Mentre se sent en el seu cotxe l'òpera Turandot de Puccini, la Lucía espera pacientment i somia amb romanticisme.
Que algun dia pujarà.
Bueno, somia amb aquest amor, no?
Sí.
Esperant, doncs, trobar-lo, però això li serveix per evadir-se de conduir en una ciutat difícil, amb crisi a la ciutat i amb ella. I el que fa és que va compartint la història de la seva vida amb els passatgers. Sí, s'enrotlla amb el passatger. I... surt de cada situació, de cada passatger, de cada d'allò, doncs amb humor, amb fantasia, amb...
Fot està bé,
amb un rotllo, sí. Per tant, aquí, en la crítica, bueno, la crítica, en l'extracte que vaig treure jo, et parla de què és una road movie.
Claro.
Que sí, una mica no va enlloc, perquè...
Però, bueno, però fa camí.
Però, exacte. Però és viatjar amb gent diferent i
bueno,
compartint...
Movie... també diu que des que comences fins que acabes el viatge hi ha una transformació.
Clar.
Segurament ella també la tindrà.
Clar, clar. Però la road movie és del punt A al punt B, i aquí és de l'A al B, el B a l'A, l'A al C, el C a l'E.
Però està bé, està bé. Aquesta em farà gràcia veure-la.
Aquesta, el tema, és xulo.
Sí. Molt bé, anem amb una altra?
Anem-hi.
Vinga, doncs anem a El viejo roble.
Para ti.
¿Qué tal, chicos?
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra.
El viejo roble és una pel·lícula anglesa i és de Ken Loach. De Ken Loach tenim...
M'agrada molt Ken Loach.
Sí, ja ho sé.
Ara deu ser més gran que l'hòstia.
Bé, doncs tenim Sorry We Need You, Tierra y Libertad, El viento que agita la cebada, Yo, Daniel Blake, ¿vale? Bé, doncs en aquesta pel·lícula, que a més està molt ben valorada per la crítica, i que el Ken Loach ja té 86 anys, vull dir que
per
no
això, és
un
és
xiquet.
Gran, ja.
Doncs en aquesta pel·lícula...
Sempre escriu temes socials.
Sí.
I temes que tenen molt a veure amb la història
anglesa de la, social de la crisi.
Dels anys 80, sí. De la Thatcher. I
això mateix. Doncs la crítica mateix, diu Loach, encerta una vegada més a recomposar cada plec d'una ferida cada vegada més oberta, en referència a aquestes crisis socials.
Sí.
Diu, el resultat, en una pel·lícula construïda des de l'emoció per a la retrobada i l'esperança, malgrat tot. I diu, potser tot el que passa és predible, és previsible, sí. I diu, però reivindica la solidaritat com a única esperança des de la pantalla, que és alguna cosa que no hauríem de perdre mai. Està bé.
Està bé, està bé.
Bueno, quan hi ha aquestes pel·lícules tan...
Ara veuràs quan actives, et digui de què va.
Molt bé, doncs digue'm de què va, perquè els actors són bastant nous i per tant
et deixo passar. Estem en un poble del nord-est d'Anglaterra.
Uh-huh.
És la zona minera.
Sí, normalment.
On la Thatcher va tancar les mines.
Sí.
I la gent que queda allà se sent gent abandonada pel sistema. Diguem, no? Queda allà un pub, que és l'últim que hi queda, que es diu The Old Oak, la Oca Vella.
Sí.
I molts joves ja han marxat del poble perquè ja no és una comunitat pròspera com quan tenien la feina a tots. A més, com que van lluitar en les lluites obreres contra el govern que els hi tancava la mina,
sí,
doncs van aconseguir estar orgullosos de la seva lluita i de mantenir vius uns valors, doncs, de societat, no?
Sí.
Bueno, els que queden allà estan així, però estan desanimadíssims. I les cases són barates perquè la gent marxa, estan disponibles, però no para de créixer la ira i el ressentiment i la falta d'esperança. Allà és on hi envien els últims refugiats siris, vale? Que el govern de la Gran Bretanya els ha acollit, però els envia allà. I com seran rebuts els siris? Quin serà el futur de l'últim pub que queda al poble? És bo perquè és els que estan fotuts els hi molesta que vingui gent més fotuda.
Però això passa sempre, Enric.
Ja ho sé, home, això és de primer de societat borde.
És veritat, però és així.
És bo, són les víctimes que ja han assumit el paper de víctima i que ja estan vivint així des d'aquest sentiment, amb ràbia,
sí,
tristesa,
sí, sí,
i tal i qual, de cop i volta va i els hi desmunten el tinglado perquè porten a gent que està, que ve d'una guerra i que estan molt més fotuts que ells.
Bueno, i els que cobren els subsidis perquè pensen ara nosaltres ens restauraran perquè ells hi pagaran amb ells,
clar,
o els que tenen feina diuen ara ens despediran perquè els cobraran menys,
sí, sí,
i els,
sí,
contractaran amb ells, i això és, sí, el mal de nostra societat.
Pues això. Per tant, és clàssic del director,
sí, sí, del Ken Loach.
Ken Loach.
Sí. Molt bé. Som-hi?
Anem per un altre, Montse, va.
Vinga, va. Sèneca.
Busco al senador Sèneca.
Yo soy Sèneca.
Vengo a decirle, señor, que el emperador Nerón ha decretado su ejecución.
Sèneca és una pel·lícula alemanya, també dues hores de pel·lícula, en aquest cas. Està escrita i dirigida per Robert Svenke, que és el mateix director de la sèrie Divergente i de la pel·lícula Red. Intervé en el paper principal el John Malkovich, de les Amistades Peligroses, New Pop, Red, també Quemar Después de Leer, el Tom Chandler de Jolt, la Geraldine Chaplin, en pel·lícules que van des del Doctor Zhivago hasta l'Orfanato, o des de Habla con ella a Cria Cuervos, vull dir, té una filmografia extensíssima en el temps. El Louis Hoffman, que el van veure en les pel·lícules El falsificador de passaportes o La lección d'alemán de la temporada passada, i aquesta pel·lícula es va presentar als Premis Cinema Alemany, vale? Va tenir només una nominació, i la crítica no la deixa massa bé. La crítica ens diu que sorprenen les seves imatges histriòniques a lo Ken Russell trasnochado per part del Malkovich, en una contradicció amb l'estoïcisme del filòsof grec, vale? Ai, romà, perdona. Diu, durant dues hores, diu l'altra crítica, Malkovich ofereix el que és un, en gran part un monòleg, una interpretació que almenys té una força obstinada per treure-la endavant. És a dir, l'haurem de veure. Potser és una de les pel·lícules molt, molt teatrera, molt de monòleg, sí. I això tampoc no estem acostumats quan anem al cinema.
El cine sorprèn. A veure, això, aquesta història és història de Roma, eh?
Sí, sí, sí.
Aquí parla de que l'emperador Claudi, que havia exiliat a Sèneca, que és el John Malkovich, sí. Es casa amb la jove Agripina. L'Agripina recluta a Sèneca, que l'altre l'havia fotut fora, el recluta perquè, bueno, recluta el contracte, diríem, perquè eduqui el seu fill Neró, que té 12 anys. Sèneca torna de l'exili i accepta la feina, clar. Durant diversos anys està al costat de Neró i exerceix una influència important en ell. Inclús quan en Neró es converteix en emperador, quan té 16 anys, Sèneca segueix al seu costat com a conseller. Durant aquest temps, Sèneca es converteix en un dels tios més rics i influents de Roma. I en el 65 després de Crist, quan el règim de Neró, doncs, ja s'ha demandat. Funciona en plan despòtic està en el seu auge. El Sèneca és acusat d'estar implicat en una conspiració contra Neró. El Neró li diu, suïcida't. Però abans de complir l'ordre de Neró i entregar-se al suïcidi, Sèneca té algunes coses que dir. Es vol despedir dels seus seguidors amb una última lliçó de filosofia de vida. Després planeja que li tallin les venes per consolidar el seu lloc a la història. Això és exactament el que passa, però Sèneca mor dolorosa i lentament.
Bueno. Està bé, està bé. Bueno, si parlem de Claudi, recordem el jo Claudio del, sí, Robert Graves.
El tu Claudio.
Sí, sí. I si parlem de Neró, recordem el Quo Vadis, amb el Neró, amb Roma cremant.
Tocant la lira.
I tocant la lira.
Anem per una altra.
Vinga, doncs, la imatge permanent.
Vinga.
T'has adonat que hi ha dos tipus de cares? Hi ha els que semblen ocells i els que semblen gossos.
Què haces?
La imatge permanent és una pel·lícula catalana. Aquesta està escrita i dirigida per Laura Ferrés, que és la seva segona pel·lícula després dels Desheretats de 2017, i està interpretada per Maria Luengo, Rosario Ortega i Sarai de Llamas, que també són actrius novells i de les quals no en tenim cap informació. Tot i així, la pel·lícula es va presentar al Festival de Valladolid, va rebre l'Espiga d'Or millor pel·lícula, i tot i la millor pel·lícula, té una puntuació mitjaneta. Que ràpid que he anat.
A veure, estem en un poble del sud i Antònia és una mare adolescent que desapareix una nit.
Sí.
50 anys més tard i molts quilòmetres més al nord, la Carmen és una directora de càsting, una tia introvertida, que ha de trobar persones que expliquin els seus records després d'haver canviat de ciutat, per així poder participar en un anunci d'una campanya política. Mentre es busca, la Carmen coneix a Antònia, una venedora ambulant amb la que té més coses en comú del que en principi sembla. Antònia és una dona impulsiva que invadeix la soledat de la Carmen, eh? Perquè ella és una tia solitària, introvertida, etc. Qui ho ha dit, que el temps cura totes les ferides? O sigui, aquesta Antònia és la mateixa que va marxar,
sí, sí,
50 anys abans. Bueno, també es topa amb ella mateixa.
Amb ella mateixa el futur.
Està molt bé.
Molt bé, doncs anem a la següent.
Anem-hi.
Doncs Ruta Salvatge.
Hola, tia. Què voleu?
Sergi, mantingues lluny d'aquest home.
Ruta Salvatge és una pel·lícula catalana. En aquest cas és escrita i dirigida per en Marc Roig el mateix de Dies d'Agost, Els Ponts de Sarajevo o La Vida Lliure. El paper principal l'interpreta la Montse Germán, que és la Sílvia de la sèrie Com si fos ahir.
Com si fos ahir.
Igual, que també va participar a Hospital Central i també a la sèrie Cites. L'acompanyen Àlex Bulet, que és la primera pel·lícula, el Sergi López, de Laberinto del Fauno, Pa Negre, Un dia perfecte, Lázaro Feliz, El Niño, i el Marc Martínez, que també el vam veure a Tierra i Libertat, també devia ser molt jove, però que també el retrobem a la sèrie Com si fos ahir. D'aquesta encara no tenim cap crítica, no tenim cap valoració, per tant, tu ens diràs de què va.
Mira, estem en ple Pirineu. Després de més de 10 anys treballant de jardinera per uns propietaris d'unes urbanitzacions de luxe a la Cerdanya, Ona, que és la protagonista, està a punt de fer els 50 anys i vol deixar la feina per dedicar-se a pilotar una avioneta turística.
Ben fet.
És una dona forta, reservada, que va ser pilot privat d'helicòpter fent rescats de muntanya, fins que un dia inesperadament ho va deixar, i es va instal·lar en una vall de la Cerdanya, on ara viu amb el seu fill Sergi, que és un adolescent de 15 anys. Arriben uns estranys que si... Bueno,
uns estrangers.
Arriben uns desconeguts que s'instal·len en un xalet de l'urbanització,
sí,
i canvia la vida de la Ona i de les persones a qui més estima. I fa que li surti el passat més terrible.
Que és aquest pel que va deixar de pilotar.
Bueno.
Claro.
Entre el que sabem i el que ens imaginem.
Inventem? Vaja. Molt bé. Doncs anem a la següent?
Anem
a la següent.
Que és la penúltima, eh?
Sí, i tornem amb una pel·lícula espanyola. Tenim una cartellera que entre Espanya i Catalunya s'ho han portat tot aquesta vegada, perquè les americanes són reposicions, no vale.
No, aquestes no puntuen.
No puntuen. Vinga, doncs, la propera pel·lícula és Amanecer.
Últimamente me está pasando una cosa muy rara, como que no diferencio bien los sueños de la realidad.
Amanece és la primera pel·lícula del director i guionista Juan Francisco Viruega i com a actrius té a la Aura Garrido del Ministerio del Tiempo, de la sèrie Hernán o de Malnacidos, Iria del Río de Élite i Rebeca Sala del Secreto del Puente Viejo. D'aquesta, com a l'anterior, no tenim puntuació, no tenim crítica encara, normalment és el que passa amb les pel·lícules d'aquí, que encara no les han estrenat i per tant no podem rebre cap input de què tal, però d'aquesta pel·lícula si algú he de dir és que quan vam treure la ressenya d'aquesta pel·lícula a principis de setmana estava valorada amb un 5,3 i ara ja està valorada amb un 5,2.
Bueno.
Si va bajando...
No, però això és perquè hi ha un que ha votat... Bueno, això són vots.
És broma, crítics. Enric, que és broma.
Ah, sí?
Sí.
És que no ho havia agafat. Bueno, a veure, tenim Amanece, doncs, com es diu la protagonista? Alba.
Clar.
Com és natural. L'Alba, que és l'actriu, és la Aura Garrido. Tot
això, això és un ball de noms.
Aquesta Alba, la protagonista, torna al seu poble natal després de trencar la relació amb la seva parella. I el poble natal és a la regió d'Almeria. I allà es troba amb sa germana Candela. Les dues tancaran les ferides de joventut, els rancors i les punyetes que es tenien, i tornaran a respirar juntes i acompanyaran a sa mare, que està malalta amb una malaltia terminal. Estan allà amb el desert, el mar, tot l'ambient d'aquella zona com a testimoni
d'aquest retrobament,
d'aquest retrobament i d'aquesta reflexió sobre el passat, lo viscut.
Està bé.
Pues és això.
Molt
bé. Què et sembla?
Bé.
Molt bé. Doncs anem per l'última.
Anem per l'última?
Sí, home.
Doncs vinga, 21 Paraíso.
Lo de cuatro patas, el misionero, y luego con las piernas.
Yo te voy a decir con las piernas arriba, ¿no?
Y que ella mire la cama. Y luego lo de correrme.
21 Paraíso torna a ser una pel·lícula espanyola, i amb aquesta acabem i tanquem la cartellera. I és la primera pel·lícula que escriu i dirigeix Néstor... No, perdó. És la primera pel·lícula que dirigeix Néstor Ruiz Medina, i és la primera pel·lícula que guionitzen Fernando Barona, Maria Lázaro i Néstor Ruiz Medina, que a la vegada són els tres actors de la pel·lícula.
Molt bé. O sigui, entre tres ho fan tot.
Això mateix.
Deixant una càmera plantada allà dient, foli, i ja comencen, no?
Sí, perquè aquí em sembla que el tema de deixar la càmera plantada
ja
funciona sol.
Sí.
Vale. Doncs no puc dir res d'ells perquè no en sé res. Amb la qual cosa et deixo a tu que expliquis de què va la pel·lícula.
Vale, jo t'explicaré de què va.
Venga.
Mira, resulta que tenim Julia i Mateo. Són una parella jove, són naturistes, viuen en una moderna... amb una instal·lació moderna, que és una casa feta a base de contenidors, però en un entorn rural, completament. Uh-huh.
Té un tros i hem fotut un contenidor. Mau menys, no?
Ho pots agafar així, sí.
Va.
O tres contenidors connectats,
ja
no sé
sí,
com,
sí, sí.
Però amb certa gràcia o el que
així els
agrada,
millor.
Que potser sí. No t'agradaria, no?
Va.
El seu dia a dia està molt arrelat a viure a la muntanya, a viure en un tros, i al mar. Bé, en contrast amb això, han trobat que la seva font d'ingressos a base de compartir la seva vida més íntima a OnlyFans, que és una xarxa social de pagament. Tot i que porten una vida, doncs, aparentment idíl·lica, algú ha canviat des de que comparteixen les seves relacions íntimes en aquesta
xarxa social.
Xarxa. Les seves realitats comencen a separar-se i cada vegada més. Després de 21 instants, res tornarà a ser el mateix. A l'amor que tenen l'un per l'altre ja no és suficient, ja no n'hi ha prou amb això.
Però és com lo de la càmera plantada, amb només tres ja n'hi havia suficient per fer la pel·lícula?
Clar. No, però està bé, perquè és una reflexió sobre com pot afectar els sentiments i a tot l'activitat sexual compartida amb una xarxa, això. Però aquí no et parla de que et vinguin gent a emprenyar-los o que...
No, però...
És el problema entre ells dos.
Clar.
És la vida
clar,
entre
clar,
ells dos.
Clar. Però viure en un lloc així d'isolat...
Sí.
I fer aquesta activitat, jo no sé si encara és pitjor que si visquessis al mig de la ciutat.
Bueno, no
perquè estàs amb tu mateix jo tot diria, el dia.
Jo diria que és... Bueno, no sé, Montse, això...
No ho posarem en pràctica, Enrique.
No. A més, tancaríem la xarxa aquesta social. Hauria de tancar.
Per què?
En fi, que...
Està bé, com a motiu de reflexió.
Està bé. Perquè ells tenen la vida organitzada, o sigui, tal com t'ho expliquen.
En
ells,
el medi rural.
Ells viuen allà i són feliços, el que passa és que necessiten calés, no?
Mm.
Han d'anar a comprar. I llavors diuen, cony, fem això i d'aquí traurem calés.
Val?
I
sí,
ho fan.
Sí.
El fet de fer-ho fa que ja tot no sigui el mateix.
No, però tu, a més venint d'una parella naturista, no? Que dius, no passa res, doncs ho fem i ja està. I no. No és ho fem i ja
està. Passa
aquí tots tenim uns codis, uns valors que es veuen trastocats. Per sí, molt sí. Que diguis jo sóc naturista i no passa res. Segur que és això. Au.
Molt bé, doncs aquest és el 21 Paraíso.
21 Paraíso, molt bé.
Sí, que són 21 instants en el paradís.
Molt bé, si és que allò era un paradís. Bueno...
Va, ens despedim dels nostres amics de Fila Zero.
Sí, perquè ja que quasi que no hem dit hola.
No, us hem dit hola a última hora i ara us diem fins la setmana que ve, amics de la Cala Ràdio.
Fins la setmana que ve. Adéu.
A veure...